Bon dia. Els ADF de la Garrotxa han hagut d'avançar-se la campanya d'estiu per tal de fer gestió als boscos de la comarca.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres el que ens estem trobant any rere any és que la planificació de cares a les campanyes forestals, doncs hem de canviar el xip, no? Abans sempre pensàvem en el mes de juny, sempre teníem a la ment el 24 de juny, no? Sant Joan i les revetlles. Doncs estem trobant ja l'any passat que el maig ja van començar a tenir i estem a mes de març i ja hem tingut incendis a la Garrotxa.
És el president coordinador dels ADFs de la Garrotxa, Xavi Quintana, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. La falta de pluja està provocant un estrès hídric en algunes zones de la comarca, com per exemple Sant Ferriol. Els ADF alerten de les conseqüències que podria tenir per la comarca el fet de rebre un foc de zones veïnes, com per exemple l'Alt Empordà o el Pla de les Valls. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dijous 13 d'abril de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Precisament una de les tasques que fan els ADF és la neteja de boscos, uns boscos que asseguren trobar-se molt bruts en moltes ocasions. Aquest dimecres vam sortir a fer treball de camp amb els ADF i ens vam arribar a trobar des de roba a fregats de cuina i multitud de llaunes. Per altra banda, Olot compta amb un nou parc infantil després de que els residents del barri demanessin a l'Associació de Veïns de les Fonts que participés en el projecte, han pogut tirar-lo endavant. El parc de Renart compta amb dos jocs infantils a banda d'un espai privilegiat. Aquest dissabte tanca el termini d'inscripció per poder acollir un nen o nena saharaui aquest estiu. El projecte Vacances en Pau va néixer amb la voluntat d'establir vincles entre famílies garrotxines i famílies saharauis. La Vall d'en Bas serà el bressol de la cultura popular de les comarques gironines aquest cap de setmana. És el segon municipi de la Garrotxa que es converteix en vila gegantera després que Olot ho fos l'any 2014. I música jove per a joves, aquest és el lema del Festival Emergent, el nou festival de música de Ridaura. Carlos Forner n'és l'organitzador i avisa que la seva intenció és que fins a l'estiu hi hagi una nova edició cada mes. En esports, l'hoquei Olot torna a pista. Tres setmanes després, els olotins reben el Dominicos aquest dissabte a la Josep Jou a 7:45 del vespre. A falta de tres jornades pel final i a la salvació ja tancada, l'hoquei Olot té l'objectiu de sumar els 9 punts en joc per quedar sisè. I parlarem de pesca perquè el garrotxí Arnau Carbona és actualment un dels millors pescadors esportius de Catalunya. La passió per aquesta disciplina la va adquirir el seu pare quan ja era més petit. L'Arnau ja té 20 anys compagina la pesca amb els estudis d'enginyeria industrial i ja fa un temps que es troba al capdamunt de la pesca esportiva de casa nostra.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. La Junta Electoral pot ordenar avui la retirada de l'escó parlamentari de Laura Borràs. Podria aplicar la mateixa interpretació de la llei electoral avalada pel Suprem quan es va retirar els escons de Quim Torra i Pau Juvillà. Les ajudes per a les petites i mitjanes empreses que vulguin participar en el pla pilot per implementar de la setmana laboral de 4 dies ja es poden demanar. Aquest dijous el BOE ha publicat les bases de la convocatòria del Ministeri d'Indústria que assigna més de 9 milions i mig d'euros a aquest projecte. Ferrovial manté el pols amb la Moncloa i vota avui si es trasllada de fora d'Espanya. Els accionistes de l'empresa decideixen aquest matí si traslladen la seu social als Països Baixos. Dani Alves tornarà a declarar dilluns davant la jutgessa perquè ho ha demanat ell mateix. La defensa de l'exjugador ha demanat tornar a explicar-se quan la instrucció per la denúncia de violació està a punt de tancar-se. A la pàgina internacional, Alemanya vol legalitzar el consum de marihuana per reduir crims i estalviar despesa. La proposta alemanya preveu que es pugui consumir a través de clubs sense ànim de lucre i permet tenir a tot estirar tres plantes a casa. I en surt al nord del Japó, trens aturats i evacuacions per a un nou míssil de Corea del Nord. El míssil no ha arribat a sobrevolar el país, però s'ha decretat l'estat d'alerta a l'illa de Hokkaido durant uns minuts i s'ha ordenat a la població posar-se a cobert.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura es va disparar fins als 27 graus d'Arbúcies, temperatura de 23-24 aquí a Olot, a la Garrotxa, 24-25, per exemple, també a Llagostera, la temperatura prou alta, a la Selva, Anglès, déu-n'hi-do. Però això doncs és un miratge, perquè avui torna a refrescar, torna a baixar la temperatura. De mitjana de dia poden baixar 5 graus, al Pirineu poden baixar més de 10 graus, ja i la nit hi havia valors de 4, 5 sota 0, a més de 2.000 metres. Va entrar aire fred, un front que va donar gotellades, o algun litre per metre quadrat cap a la Cerdanya i el Ripollès en forma de neu, a última hora del dia ja baixant dels 1.800 metres. I avui, a l'entrar més aire fred, el Pirineu hi pot nevar fins a cotes de 1.200 metres, 5-10 centímetres, benvingut sigui. Però fora del Pirineu també preveiem algun xàfec, per exemple, al matí d'hora, cap a les Gavarres, cap de Begú, pot fer algun xàfec, i s'animarà a altres comarques interiors i del prelitoral a partir de les 2-3 de la tarda i fins al vespre. Xàfecs i alguna tempesta, localment amb calamarsa, poden caure 5 o 10 litres per metre quadrat, puntualment 15. Les zones més agraciades per aquesta pluja serien el Baix Empordà, les Gavarres, punts del Gironès, no ho descartem també a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, a la resta més aviat escorrialles o poca pluja. En definitiva, que avui refresca, notarem aquesta baixada de temperatura, vent del nord, molt mala mar a la Costa Brava, i demà torna el sol, però l'ambient serà més fred de matinada, amb glaçades a l'interior.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 13 d'abril de 2023 parlant dels boscos de casa nostra, perquè els ADF de la Garrotxa han hagut d'avançar-se a la campanya d'estiu per tal de fer-ne gestió. La falta de pluja està provocant un estrès hídric en algunes zones de la comarca, com per exemple Sant Ferriol. Els ADF alerten de les conseqüències que podria tenir per la comarca el fet de rebre un foc de zones veïnes com les comarques de l'Alt Empordà o el Pla de l'Estany. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Sant Ferriol és un dels municipis de la comarca amb un risc d'incendi alt. Bona part del municipi la conforma bosc, generalment boscos poc madurs. Enguany els ADF de la comarca ja han hagut d'avançar les tasques al territori, pensant en l'estiu. Ho explica el president coordinador dels ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana.
Nosaltres el que ens estem trobant any rere any és que la planificació de cares a les campanyes forestals, doncs hem de canviar el xip, no? Abans sempre pensàvem en el mes de juny, sempre teníem a la ment el 24 de juny, no? Sant Joan i les revetlles. Doncs estem trobant ja l'any passat que el maig ja van començar a tenir, i estem a mes de març i ja hem tingut incendis a la Garrotxa. I nosaltres estàvem acostumats a tancar una campanya forestal i tenir un temps per poder fer treballs forestals, no? I tal, però clar, se'ns està tirant el temps a sobre, i tal com marca les prediccions de temps, ens sembla que és un canvi que potser ens haurem de plantejar a nivell d'ADFs juntament amb bombers i prevenció d'incendis per, bueno, com treballem tot aquest canvi, no?
Els incendis més freqüents a la comarca són els provocats per llamps, petits incendis com el que es va produir fa uns dies al veïnat de S'Agaró, a Beuda. Aquest avançament de les campanyes també ha provocat que els ADF tinguin menys temps per fer tasques de prevenció i gestió forestal. En els darrers mesos han treballat en desbrossar camins i accessos, així com fer neteges de vegetació en algunes zones. Tot i que molts boscos de la comarca encara hi podem veure verd, fruit d'algunes humitats i lleugeres plogudes, el cert és que la vista en aquest sentit ens enganya, ja que la realitat és que els boscos garrotxins arrosseguen un estrès hídric de temps enrere. En parlen la tècnica ADF Garrotxa, Alba Canya i el mateix Xevi Quintana.
Ens fa aquestes plogudes, surt vegetació, però com que pot estar després 3-4 setmanes que després no fa res, tota aquesta vegetació que ha crescut amb aquest impuls d'aigua es mor, s'asseca, i això ens dona un combustible fi, sec, que és ideal per encendre's, no?
La gestió forestal és molt complicada, no? I clar, és que treballar amb aquesta situació de bosc és molt i molt difícil. Una, per la manera com està el bosc. Dos, depèn quines zones pels accessos que tenen. Tres, si estem parlant del tema d'aigua. Si tenim molta restricció d'aigua, ja s'està parlant que a nivell de Catalunya hi ha dos pantans que els mitjans aèris no hi poden anar a carregar. Si anem sumant totes aquestes petites coses, estem parlant del mes que estem, bueno, potser ens hem de començar a pensar com estarem d'aquí un parell de mesos, no?
Si bé és cert que la Garrotxa no és comarca propícia als incendis, davant la situació actual no va gavadar.
Esperem que no ens haguem de trobar, no? Però un incendi que ens pugui venir com va ser el cas del 2012, no? Que ens venia molt envalentonat de la zona de l'Alt Empordà o inclús del Pla de l'Estany, que vingui amb prou empenta i que agafi la Garrotxa, si agafa bé, potser que no l'aturem, no? Ja diuen, hi ha comentaris del pararem a la plaça Major d'Olot, doncs ens poden passar coses d'aquest estil, no? Aquesta continuïtat boscosa que tenim a la comarca ens pot perjudicar. Ara bé, una ignició que pugui tenir lloc aquí i que desencadeni un gran incendi forestal és més complicada.
Si no venen pluges abundants, en els propers dies es continuaran veient alzines mortes o seques i boscos faltats d'aigua. A tot això se li ha de sumar un nou fong que està atacant els pins. Els ADF de la Garrotxa insisteixen a la ciutadania a ser prudents al bosc, fer cas a les recomanacions i insten a les administracions i propietaris a fer gestió forestal. Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc.
I precisament una de les tasques que fan els ADF és la neteja de boscos, uns boscos que asseguren trobar-se molt bruts en moltes ocasions. Aquest dimecres vam sortir a fer treball de camp amb els ADF i ens vam arribar a trobar des de roba a fregalls de cuina i multitud de llaunes.
És difícilment imaginable tots els residus que es poden arribar a trobar al bosc. Amb una sortida qualsevol amb els ADF pots trobar-te tota mena d'objectes, des de miralls, roba i fins i tot estris de cuina, com per exemple fregalls. Són indicis de persones que han estat fent vida al bosc en algun moment. Tot i que no és habitual trobar-se aquests objectes, sí que ho és més trobar-se ampolles i especialment llaunes de beguda. Ho expliquen Alba Ocaña i Xevi Quintana dels ADF de la Garrotxa.
Ens anem d'excursió i bueno, no passa res, m'he begut una llauna i la llenço, no? Totes aquestes coses que no s'haurien de fer sí que generen problemes.
I no entenc com una motxilla al qual tu la carregues abans de sortir a fer la sortida amb l'entrepà, la beguda, la llauna i el que ens puguem imaginar, pues quan pesa menys perquè t'has menjat l'entrepà i t'has begut la beguda, com pot ser que no fiquem la beguda i el paper de plata, si és que en portem, no? Les deixalles en una bossa i ho tornem a casa. Tampoc cal deixar-ho en un municipi més proper a casa, que és on te gestionem les deixalles, no? I és on te paguem els impostos, al fi i al cap també.
Davant grans multituds de brossa trobades en boscos concrets, els ADF notifiquen a través d'una aplicació on hi ha l'incidència i ho comuniquen als ajuntaments i als Mossos d'Esquadra. Per trobar-se fins i tot, s'han trobat runes.
Temes com el metre o l'entorn i el bosc, no? Pintades, no? O necessitat de deixar l'empremta amb una navalla, que jo he estat aquí, no? Amb un arbre, totes aquestes coses. El bosc no es mereix que hi deixem la petjada. El bosc es mereix que el gaudim, que la petjada li fem però passejant i respectant l'entorn i és el que tenim, és el nostre patrimoni, la Garrotxa és això.
És per això que tota conscienciació és poca i més ara que estem a la primavera i a les portes de l'estiu, època de fer excursions per a moltes persones.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Olot compta amb un nou parc infantil després que els residents del barri demanessin a l'Associació de Veïns de les Fonts que participés en el projecte, han pogut tirar-lo endavant. El parc de Renart compta amb dos jocs infantils a banda d'un espai privilegiat, informa Pere Bach.
Situat entre els carrers de Xaloc i de Garbí, el parc de Renart compta amb uns gronxadors i uns troncs perquè els nens i nenes s'hi enfilin. A més, hi ha una font d'aigua. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest dilluns coincidint amb la Festa del Roser. Aquest parc infantil ha sorgit arran d'una iniciativa veïnal. Ho explica el president de l'Associació de Veïns del barri de les Fonts, Josep Comas.
La proposta va ser d'una veïna, que un dia em va trucar a mi concretament, que havien començat a fer aquest parc i llavors que l'associació hi participés, que ens forma part de l'Associació de Veïns de les Fonts, i a partir d'aquí, amb l'arquitecte, l'Ajuntament, hem pogut arribar a fer l'obertura.
Comas convida tothom a acostar-s'hi, però recalca que els principals beneficiaris de l'espai han de ser els veïns de la zona. Josep Canalies és un veí que s'ha acostat amb els seus nets per estrenar el parc de Renart.
Amb la dona, que s'ho vam sortir a caminar, I doncs un dia que passàvem per aquí, dic, ai, guita, diu, sembla que aquí estan fent un parc nou, dic, per la mainada, quan tinguem els nets aquí, un dia anirem a que ells s'ho passin un rato bé, que els agrada molt enfilar-se i això, dic, guita, és ideal.
El nom del Parc de Renart va ser aprovat en el ple de l'Ajuntament d'Olot que es va celebrar el passat mes de març. Renart fa referència a un antic mas situat prop del terreny en el qual s'ha construït el parc.
Per altra banda, aquest dissabte es tanca el termini d'inscripció per poder acollir un nen o nena saharaui aquest estiu. El projecte Vacances en Pau va néixer amb la voluntat d'establir vincles entre famílies garrotxines i famílies saharauis. Se n'encarrega l'associació Garrotxa amb el Sàhara, que des de l'any 2003 treballa perquè aquests nens puguin canviar els camps de refugiats per una vida millor, encara que sigui temporalment.
Les inscripcions per acollir nens saharauis estan obertes fins aquest dissabte. Gràcies al projecte Vacances en Pau, nens i nenes saharauis poden conèixer nous costums i llengües a banda d'esvergir-se del seu dia a dia en camps de refugiats. Pot participar-hi qualsevol família, l'únic requisit és no tenir cap mena d'antecedent. Tothom que vulgui ha de posar-se en contacte amb els membres de l'associació Garrotxa amb el Sàhara. Un d'ells, l'Enric Soler, explica què suposa per a aquests nens i nenes poder viure aquesta experiència.
Estan vivint sempre al desert, no coneixen res, pràcticament tret del que tenen allà. Un cop venen aquí veuen que hi ha una altra manera molt diferent de viure. Llavors, esclar, és descobrir tot un món que si es queden al desert no el coneixen, i això els estimula que lluitin per poder sortir, fins i tot doncs, per poder doncs, millorar també el seu estar, la seva estada dintre el camp propis camps de refugiats. Perquè molts venen aquí, troben feina aquí, i llavors estan ajudant amb la gent d'allà.
L'objectiu del projecte Vacances en Pau és crear un vincle entre famílies garrotxines i famílies del Sàhara. L'any passat, l'Ester Massagú va acollir en Moja mentre estava embarassada del seu fill. Ara espera que en Moja pugui tornar per conèixer el que ella considera com el seu germà petit.
Fa ara dues setmanes estàvem parlant amb ell una altra vegada i deia, ja quasi s'acosta l'estiu i ja podré tornar a venir. I que em sembla que les ganes són mútues també de tant ell de venir com nosaltres, de rebre'l amb els braços superoberts. Al final s'ha anomenat que estan molt acostumats a cuidar-se uns als altres, no també? I ell diu que té ganes d'agafar-lo, d'emportar-se'l a passejar i que ara, ell sap, ara que ell sap nedar, té ganes d'ensenyar a nedar a l'Aran. I hem dit, bueno, haurem d'esperar una miqueta per aprendre a nedar.
Des de l'associació Garrotxa amb el Sàhara asseguren que aquest any ha de ser més fàcil acollir mainada que durant els dos anteriors. Soler explica que la pandèmia i la tensió política que hi havia entre Espanya i Algèria va frenar la tramitació de papers. Aquest any la situació està més normalitzada i, per tant, els membres de l'associació esperen que no hi hagi cap entrebanc.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'activitat promotora i constructora ha repuntat durant el 2022 a l'Alt Pirineu i Aran, segons les dades recopilades pel Servei d'Estudis de l'Associació de Promotors de Catalunya. Així, a la Cerdanya s'han iniciat 181 habitatges, un 18,8% menys que el 2021, i se n'han acabat més de 100, un 14,4% més que l'any anterior. D'aquests, 24 es van començar a Puigcerdà, on es van acabar uns 25, mentre a Bellver de Cerdanya se'n van iniciar uns 44. Pel que fa a la compra-venda d'habitatge, tant nou com de segona mà, el 2022 s'ha registrat una de les xifres més elevades dels darrers anys a Catalunya, segons indiquen dades de l'APSE. A la Cerdanya es van registrar 137 compravendes d'habitatges nous i 481 d'usats. L'unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Palamós ha rebut aquest mes de febrer el segell SEC Excel·lents de la Societat Espanyola de Cardiologia i que la certifica com a unitat comunitària creada el març del 2022. Té per objectiu millorar l'atenció i el pronòstic a les persones del Baix Empordà amb aquesta patologia. Aquesta patologia porta associada una elevada prevalència sobretot en la gent gran de major mortalitat i fins i tot major càrrega econòmica que altres patologies com pot ser el càncer. D'aquesta manera, la nova unitat vol optimitzar circuits i promoure bones pràctiques entre les diferents especialitats implicades. I en successos, els Mossos d'Esquadra busquen dos lladres per assaltar un conductor quan circulava per l'AP7 a Fogars de la Selva, agredir-lo amb un cop de puny i embestir-lo amb el cotxe quan fugien del lloc. Segons ha avançat el caso, els fets van passar aquest dimecres a quarts de 4 de la tarda. Els delinqüents que possiblement volien cometre un robatori i tipus peruà van aconseguir que la víctima, un estranger de 62 anys, aturés el vehicle al voral. Però quan l'home va adonar-se de les seves intencions, els lladres el van agredir i van fugir. La víctima va haver de ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta en ambulància, on ha quedat ingressat a l'àrea de traumatologia i va caldre tallar el trànsit de l'AP7 per evacuar-lo.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter,
perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
La Vall d'en Bas serà el bressol de la cultura popular de les comarques gironines aquest cap de setmana. És el segon municipi de la Garrotxa que es converteix en vila gegantera després que Olot ho fos l'any 2014. Cada any, un municipi assumeix l'organització d'un acte que concentra els gegants i geganteses més representatius de les poblacions de la demarcació, informa Natàlia Moreno.
La faràndula és una de les icones característiques de la Garrotxa des de fa molts anys. Aquest 2023, les colles gironines han escollit la Vall d'en Bas com a epicentre de la cultura popular i tradicional de la província. El programa de la 29a Vila Gegantera s'ha dividit en quatre parts. Cada part està destinada a unes figures de la faràndula i es farà un poble diferent de la vall. Així doncs, els Hostalets d'en Bas acollirà les activitats dels Cabeçuts, el Mallol, la dels Capgrossos i Gegantons, Joanetes, les de les Bèsties de Foc i, finalment, els Gegants i Geganteses es trobaran diumenge a Sant Esteve d'en Bas. El vocal de la Vila Gegantera de les Comarques Gironines és Mar Romero.
Vaig pensar, per què no algú de casa... i per què no el primer poble de la comarca de la Garrotxa. Olot ja va ser-ho, recordem que Olot és una ciutat, però el primer poble encara no havia sigut mai ningú de la Garrotxa. Vaig decidir que pels requisits i per com és la vall seria el municipi ideal per tal de ser doncs, l'epicentre del món gegantí gironí.
De la programació de la 29a edició de la Vila Gegantera en destaca que aquest dissabte al matí a Hostalets es farà un taller de cabeçuts, una xerrada i cercavila. Després s'anirà al Mallol, on també es farà cercavila, i al vespre es tancarà el dia Joanetes amb un correfoc, bèsties diables i un sopar. Diumenge hi haurà el plat fort amb la trobada gegantera de la demarcació, amb la presència de prop d'una trentena de figures confirmades. Una sèrie d'actes que, segons Romero, han provocat la recuperació d'algunes colles geganteres de la comarca.
Com és el cas d'Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Montagut. Colles que estaven adormides fins ara i que arran de la Vila Gegantera s'han despertat i que creiem doncs, que això hauria de tenir doncs, bastanta tirada per aquestes colles doncs, continuïn fent tots aquests actes relacionats amb el món geganter, no només durant la Vila Gegantera, sinó després de fer la Vila Gegantera aquí a la nostra comarca.
La Vall d'en Bas serà 29a Vila Gegantera agafant el relleu de Santa Eugènia de Ter i Can Givert del Pla, que ho van ser en l'edició del 2022.
Abans dels esports, parlem de música jove per a joves. Aquest és el lema del Festival Emergent, el nou festival de música de Ridaura. Carlos Forner n'és l'organitzador i avisa que la seva intenció és que fins a l'estiu hi hagi una nova edició cada mes. La següent jornada serà aquest cap de setmana al Centre Cívic del Poble.
Un veí de Ridaura ha creat un nou festival de música, amb la voluntat d'organitzar activitats pel poble vinculades amb la música de nova creació que hi ha al territori, neix el Festival Emergent sota el lema Música Jove per a Joves. L'organitzador és Carlos Forner i diu que la seva intenció és que, fins l'estiu, cada mes, es pugui viure una tarda de concerts a Ridaura. Aquest divendres, al Centre Cívic, hi actuaran Eli Rodríguez i CB Dreams.
Ara ve Eli Rodríguez i després CB Dreams. Eli Rodríguez sí que és un grup, més, com estem acostumats, però CB Dreams són vocals. I tenen darrere un plat, un DJ, no? I ja veurem com surt.
Carlos Forner va néixer a València, però viu a Ridaura des de fa 3 anys. Explica que, com que fa poc temps que viu a la comarca, desconeixia el territori. Tot i això, va quedar sorprès de la quantitat de gent que fa música a la Garrotxa. Forner diu que la cosa s'està animant i que ara són els grups els que li proposen a ell poder participar en el certamen. Segons Forner, estan oberts a tothom.
Pensa que si aquests grups nous se van coneguent gràcies al que hem muntat en Emergent Ridaura, pot ser que sigui una forma de que entre tots facin també una mica d'espenta i vagin generant aquesta sinergia que busquen.
Forner es mostra satisfet per l'evolució del Festival Emergent. La primera edició es va fer el març i va comptar amb l'assistència d'una vuitantena de persones. Aquest cicle de concerts compta amb la col·laboració d'altres entitats del poble i de la Comissió de Festes de Ridaura. El festival funciona amb un sistema de taquilla inversa, és a dir, l'entrada als espectadors és gratuïta i un cop s'hagi acabat, cada espectador pot acostar-se a taquilla i pagar el que vulgui.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Torna a l'Hoquei Patins 3 setmanes després. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
L'Hoquei Olot rep el Dominicos aquest dissabte a la Josep Jou a 7:45 del vespre. Falta 3 jornades pel final i amb la salvació ja tancada, l'Hoquei Olot té l'objectiu de sumar els 9 punts en joc per quedar 6è. Si aquest dissabte guanya el conjunt gallec, pràcticament tindrà la plaça assegurada. L'Hoquei Olot tornarà a rodar aquest dissabte 3 setmanes després de l'última jornada en la qual els olotins van caure a Oviedo per 6-5 a falta de 17 segons pel final. Després de l'aturada d'aquests dos últims caps de setmana, l'equip es vol treure l'espina i recuperar els bons números d'aquesta segona volta. L'Hoquei Olot només ha perdut 2 partits en aquest tram de Lliga i segueix gairebé intractable a casa. Aquest dissabte rep el Dominicos gallec, rival que la primera volta ja va superar el conjunt groc i blau per 4-2. Un equip basat en joves talents i que ja ha complert amb l'objectiu de mantenir-se a l'Hockey Lliga Plata. El tècnic de l'Hockey Olot és Jordi García.
Són nanos molt joves, són nanos molt elèctrics, són nanos molt que pressionen moltíssim la sortida de bola, que pressionen a valles, que són molt valents, que amb molts de cops tiren molt l'estic i van a robar boles. El que volen és trobar la bola, tenir ells el control del partit, surten molt bé les transicions, i realment serà un equip doncs, de nanos que potser no tenen molta experiència, tret d'en Pallero, però que en tenen moltes ganes, que són molt elèctrics i que amb l'Operú són bons i ens costarà.
Precisament el protagonista durant aquesta aturada ha estat el tècnic de Navàs. Jordi García ha renovat amb l'Hoquei Olot i seguirà sent l'entrenador de l'equip la temporada vinent. A les dues temporades a la categoria de plata i des de que entrena l'equip, l'Hoquei Olot s'ha salvat a 4 jornades del final de la Lliga. A banda dels bons números, molts jugadors de la base han debutat amb el primer equip.
Jo sempre ho he dit, o sigui, objectiu salvar-nos a partir d'aquí, estic bé aquí a Olot, crec que estic molt estimat per tothom, per la junta, pels jugadors, pel club en si, segurament per l'afició també, per tant jo no vaig tenir cap dubte.
L'Hoquei Olot Dominicos es jugarà aquest dissabte 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. El partit es podrà seguir en directe com sempre des de les 7 a Ràdio Olot en una nova prèvia de partit on el club ha organitzat un nou berenar dolç. Aquest cop els assistents podran menjar creps. D'hoquei patins, passem a parlar de pesca perquè el garrotxí Arnau Carbona és actualment un dels millors pescadors esportius de Catalunya. La passió per aquesta disciplina la va adquirir del seu pare quan era més petit. L'Arnau ja té 20 anys, compagina la pesca amb els estudis d'enginyeria industrial i ja fa un temps que es troba al capdamunt de la pesca esportiva de casa nostra. La temporada aquest any està a punt de començar. Ens porta més detalls amb Guillem Guardiola.
La temporada de pesca esportiva té bona pinta. L'olotí Arnau Carbona transmetia amb aquesta seguretat les bones sensacions que té per aquest curs que ha començat fa poques setmanes. Després de completar un molt bon any la temporada passada, l'Arnau es va consolidar com el millor pescador esportiu de Catalunya de la seva categoria. Els seus objectius per a les competicions d'aquest any els té clars: fer un bon paper al Campionat de Catalunya i mantenir l'alta competició als Campionats d'Espanya.
Doncs bé, aquesta temporada de moment té bona pinta, hi ha confiança en que el campionat català surti bé i el campionat espanyol també surti bé i puguem, sobretot l'objectiu principal, mantenir l'alta competició.
Les condicions de l'aigua no són sempre les mateixes i això fa que els pescadors esportius també s'hagin d'anar adaptant constantment als canvis ambientals. La poca pluja d'aquest any, per exemple, és un factor determinant.
Bé, aquest any l'escassetat de pluja pot ser un factor important i faci que no els peixos es trobin amb dificultats de respirar i menjar. Però bueno, dins el que ens esperem una bona temporada.
La bagra i el barb solen ser els peixos que més es troben al riu Fluvià, tot i que les carpes també hi són presents. Sempre estan en contacte amb l'aigua perquè no pateixin i una vegada ha acabat l'entrenament o la competició, es retornen al seu lloc d'origen.
El descans, guanyàvem 2-4, avantatge sempre de l'Hoquei Olot en tot el partit i ells han marcat la recta final. Oviedo 6, Hoquei Olot 5.
3 setmanes després de la derrota d'Oviedo torna l'Hoquei Lliga Plata. Arriba la recta final i l'Hoquei Olot ja té la feina feta, però no deixarà de competir. Dissabte en directe des de la pista Josep Jou, Hoquei Olot, Dominicos de la Corunya. A les 7 de la tarda la prèvia i a 8:15 el partit. En Roger Isern i Anna Prat, i el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
No ens enganyarem, hi havia ganes de que tornés el hoquei patins i com sempre Ràdio Lot estarà allà per explicar-ho en directe a la Josep Jou, com heu escoltat des de les 7 en directe a la sintonia del 98.1 FM. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 13 d'abril de 2023. Més informació als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7. Com sempre, minut a minut, al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.